Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El corrent federalista dels comuns rebutja que la solució al conflicte de Catalunya sigui un referèndum perquè no hi ha majoria social i perquè suposaria una divisió profunda de la societat. El document que es va debatre en una trobada dijous al vespre apunten que el referèndum sobre la independència no és constitucional i requeriria una reforma constitucional prèvia. A diferència del que defensa Catalunya en Comú, els comuns federalistes només entenen un referèndum un cop arribat a un ampli consens sobre un nou marc d'autogovern. Aquesta consulta que proposen es podria fer alhora o no amb un altre referèndum a tot l'Estat per l'aprovació del nou model federal. El document també es descarta el camí de la dreta perquè, sigui quina sigui la sentència, no solucionarà el conflicte polític i també el camí del trencament que proposen els independentistes. Seguim amb política. Esquerra, la CUP i BSC demanen un ple extraordinari a l'Ajuntament de Vilafranca per parlar sobre la modificació urbanística del carrer del Comerç, després que la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat suspengués el projecte de l'equip de govern. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Bona tarda. Els tres grups de l'oposició han presentat la petició d'un ple extraordinari monogràfic per tal de parlar sobre el projecte de remodelació del carrer del Comerç, un projecte, recordaven, que la Comissió d'Urbanisme de Barcelona ha paralitzat considerant que presenta irregularitats greus. Mònica Ill, d'Esquerra Republicana, recordava que des del seu punt de vista la resolució de la comissió tomba totalment la proposta que feia l'equip de govern.
Som aquí i ho volem recordar perquè tenim una modificació suspesa, com he dit, no per tècnics de la Generalitat, perquè en aquest sentit s'ha presentat des del govern un projecte urbanístic que no respon a les necessitats socials dels veïns i veïnes de Vilafranca, sinó que respon als interessos de l'especulació urbanística. I això ho volem deixar molt clar.
Per la seva banda, Vilafranca en Comú considera que el ple extraordinari pot ser una bona oportunitat per repensar un projecte que afecta de manera directa tot Vilafranca. Insistien que des de la Comissió d'Urbanisme no es plantegen reformes puntuals que es puguin resoldre de manera senzilla, sinó que és un atac frontal en les línies bàsiques que plantejava l'equip de govern. El ple extraordinari s'ha de convocar abans del 2 d'octubre.
I Mollet acull des d'avui fins diumenge la 36a Fira d'Artesans. Un centenar de mestres artesans es donen cita a la ciutat. Els carrers de la fira estan guarnits amb meduses fetes pel propi veïnat. Ràdio Mollet, Xavier Gálvez.
Bona tarda. Avui comença la 36a Fira d'Artesans de Mollet, una de les fires d'artesania més reconegudes arreu de Catalunya. Per tal de preservar la seva qualitat, tan sols hi poca autèntics productors artesans i que facin ells el producte. Mercè Pérez Fiedrafita, regidora de Cultura.
La nostra fira és una fira que agrada molt als artesans perquè els veïns i veïnes del carrer tenen aquest paper tan important, no?, de ser acollidors i de rebre'ls i de deixar-los a casa seva i que puguin anar a beure aigua i els hi treuen tot i, per tant, una fira important, una de les més importants a Catalunya.
La fira compta amb un programa cultural i festiu propi on no hi manca la tradició amb castellers, capgrossos, cercaviles, sardanes, la nit de música o la cantada de veneres. Destaca també els tallers artesanals per a infants de dissabte i el concert que el mateix dia oferirà l'associació musical Pau Casals coincidint amb el seu 30è aniversari.
I amb la Fira d'Artesans de Mollet acabem. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui que tanquem una setmana en què els ruixats, les baixes temperatures, la pluja, els núvols han estat protagonistes al nostre país, en què sembla que haguem acomiadat de sobte l'estiu i que haguem entrat per la porta gran a la tardor, obro parèntesi, no és així, ja veureu com pujaran les temperatures novament la setmana vinent, tanco parèntesi. Vull reclamar una imatge que he vist aquest matí i referenciar un fet que sovint fem i que hauríem de començar a canviar. Aquest matí, caminant per una zona portuària del país, m'he trobat amb una parella que precisament estava fent vacances aquests dies i han navegat, naveguen de fet per tota la vessant mediterrània, del sud cap al nord, es dirigeixen cap a França amb la seva embarcació i van fent nit a port al llarg del seu trajecte. Aquesta parella, parlant amb ells, m'explicaven que és un luxe, que no hi ha gent, que entren i surten quan volen, que descansen, que la temperatura és més que agradable, que el mar està càlid i es poden banyar allà on volen. Vaja, que de vegades se'ns posa al cap que quan acaba l'agost s'acaba la platja o s'acaba el mar, i no és així. Avui volem reivindicar, i aprofito per fer-ho, el mar tot l'any, especialment aquestes èpoques, fins ben bé al desembre, amb temperatures càlides pel que fa referència a l'aigua, amb dies agradables, aquesta setmana potser no, però la vinent segur que sí, i sobretot amb les ganes de gaudir d'un entorn que és quelcom més que un lloc d'oci, sinó que és tot un entorn de cultura. Aquí tarda, però no està de més de tant en tant prendre referència de lo afortunats que som de viure a la vora de la mar Mediterrània. Arrenquem el programa d'avui i oferim-vos també les oportunitats de treball que ens ofereix el fet de viure al costat del mar en matèria formativa. Més enllà de les 5, us ho explico amb més deteniment. Salutacions d'en David Valverde, en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 6 de la tarda. Dues hores de ràdio, el mateix que triga... Bueno, ja us ho explico. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I atenció, perquè les primeres enfarinades ja han arribat al Pirineu, a la zona de Lleida, a la zona del Pallars. Allà sí que aquestes pluges que hem tingut s'han convertit en neu. Malgrat això, la temperatura és molt càlida, molt càlida. No es veu el sol en moltes zones de la costa, però sí que és veritat que fa calor. 30 graus en alguns punts ha arribat la temperatura aquest migdia. Totes les dades de la meteorologia, del meteor, ens les ofereixen des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La baixa pressió torna a aproximar-se i porta inestabilitat a Catalunya, amb ruixats principalment a punts del litoral. El cel estarà entre mig i molt ennuvolat, localment cobert, sobretot al terç sud. El vent bufarà de component nord i est, moderat amb algun cop fort a la meitat sud del litoral. Això farà alterar l'estat de la mar, amb onades que podran superar el metre d'altura i hi haurà mar de fons de l'est. A la resta de la costa predominarà la maror. Pel que fa a la temperatura, serà semblant i voltarà entre 25 i 30 graus. Demà la situació meteorològica serà força variable. Encara seguirem sota els efectes de la baixa pressió i creuaran bandes de precipitació feble. Al matí afectaran principalment el terç sud i a ponent, així com a altres punts de la meitat oest amb probabilitat més baixa. A partir de migdia és possible a altres punts del litoral i a punts de muntanya de l'interior. A la resta d'alta no es descarta algun plugim feble. La temperatura serà semblant o lleugerament més baixa i voltarà entre 24 i 28 graus al centre del dia. Pel que fa al vent, bufarà el component est entre fluix moderat, que mantindrà l'estat de la mar alterat amb forta maror a la Costa Daurada i maror a la resta. En general, hi haurà mar de fons de l'est. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Estarem atents a tot aquest meteor el qual ens has explicat aquest cap de setmana. Com?
Sí, ara gràcies, Sergi Gallego.
Connectem amb l'actualitat.
I en aquest país tots volem ser molt sostenibles, no impactar el medi ambient, no ser contaminants, però la que ens anuncia la instal·lació d'un parc eòlic, el crit al cel. Això és el que passa a la Terra Alta, que novament es mostren contraris davant la massificació eòlica que diuen pateix el territori. Judit.
L'anunci s'ha fet al BOE després de que el Departament d'Empresa i Coneixement hagi instat que s'instal·larà un nou parc eòlic a la Terra Alta als termes de Prat de Comte i el Pinell de Brai, format per 9 aerogeneradors de 3 palets, 130 metres de diàmetre i muntats sobre torres de 87 metres d'alçada. Una comunicació que no ha agradat gens a la DO Terra Alta, impulsora del moviment contra la massificació eòlica a la comarca. Asseguren que la Terra Alta és una comarca que amb 12.000 habitants suporta el 25% de l'energia eòlica que se genera a Catalunya. Una xifra que, en cas de construir-se totes les centrals previstes, passaria a ser del 45%. La denominació d'origen Terra Alta assegura que està a favor de les energies renovables, però que després de més de 10 anys, amb projectes eòlics en funcionament a la Terra Alta, s'ha demostrat que l'aportació d'aquests projectes a la comarca és pràcticament nul·la i que no s'està complint ni amb els objectius previstos per la Generalitat de Catalunya ni amb les promeses fetes pels promotors.
I d'energia sostenible a mobilitat sostenible. Això és el que, d'alguna manera, faciliten els patinets elèctrics, que fan la mobilitat més fàcil, però generen conflictes d'utilització de l'espai. Isabel?
Doncs sí, conflictes, en aquest cas, els que tenen entre l'Ajuntament de Barcelona i les empreses que estan operant a la ciutat amb aquest tipus de patinets. De fet, després que el consistori hagi retirat de la circulació ja una seixantena d'aquests patinets elèctrics per, diuen, incompliment a l'acord al que van arribar amb les empreses que hi treballen, una d'elles, Revi, ara assegura que els patinets seguiran al carrer fins que no hi hagi una ordenança oficial. Des de l'empresa expliquen que, tal i com passa i van fer amb les bicicletes i les motocicletes d'ús compartit, fins que no existeixi aquesta regulació formal del sector, seguiran operant amb total normalitat perquè no estan incomplint cap llei i, a més, diu que són del tot legals. Expliquen que ells ja tenen un control sobre els seus usuaris. De fet, els usuaris els obliguen a tenir aquesta aplicació i en el moment de deixar d'aparcar el patinet els obliguen a enviar una fotografia que el sistema ha d'avalar, de donar el vistiplau. Des del consistori, des de l'Ajuntament de Barcelona, asseguren que d'aquestes 25 empreses que estan operant a la ciutat, només dues no estan respectant aquest acord, aquest pacte informal al qual van arribar ara al finals de juny i, de fet, expliquen que en el seu moment ja van ser sancionades com un primer avís. Ara, com que no han fet cas d'aquestes sancions, doncs han donat un pas més i han començat a requisar aquests patinets. La propera setmana hi ha prevista una reunió, de fet, dijous, dia 17 de setembre, entre empreses i Ajuntament, per tal de parlar d'aquesta normativa que volen tenir enllestida per la primavera següent.
Aviam si són capaços en aquest país d'implementar una novetat, un avenç tecnològic o de qualsevol tipus i que no suposi un conflicte. Seria interessant, perquè sempre cada cosa nova que apareix al final acaba generant problemes. Estarem atents a veure com acaba tot això.
Ho seguirem de ben a prop i us ho explicarem.
Fins ara. I ahir al vespre va haver un tiroteig a Figueres. Van acabar 3 persones ferides. Doncs segueixen a la recerca dels responsables, dels que van participar. Cristina.
La policia ha desplegat un important dispositiu per intentar trobar els autors del tiroteig i participen els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional. Es 4 i 5 persones que van fugir en un Renault Clio blanc després d'haver abandonat un BMW al polígon industrial de Vilatenim, amb 2 amb matrícula francesa. Els fets han passat aquest dijous a la nit al carrer Vilallonga de Figueres. Després de disparar diversos trets amb armes llargues que han ferit a 3 persones, els sospitosos han fugit en direcció a Roses. Els investigadors creuen que els fets poden estar relacionats amb una revenja pel control del tràfic de marihuana. L'Ajuntament de Figueres ha convocat una junta de seguretat de cara a la setmana vinent per afrontar el problema del tràfic de drogues en els municipis transfronterers. 2 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Trueta de Girona, on després d'operar-los han quedat ingressats en estat menys greu i estables. El tercer ferit, que se l'havia traslladat en aquest cas a l'Hospital de Figueres, ha rebut l'alta aquest matí.
I seguretat privada per compensar les baixes que pateix el cos de la policia local de Torredembarra. Ivan.
Es tracta d'una decisió que el govern local ha pres aquest mateix matí a una sessió extraordinària de la Junta Local de Seguretat. Segons ha explicat l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, s'ha decidit complementar la tasca de la policia local i Mossos d'Esquadra amb seguretat privada. Una mesura, diu, que ja s'ha posat en marxa en altres municipis i que ha obtingut bons resultats. Aquesta mesura s'ha aprovat després d'analitzar la situació que pateix actualment el cos de la policia local. El cos ha vist minvar els seus efectius fruit de la coincidència en el temps de jubilacions ordinàries i anticipades, agents que han marxat a altres cossos policials i les 19 baixes mèdiques que s'han produït recentment. A la Junta Local de Seguretat també s'ha posat sobre la taula la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra a Torredembarra. L'alcalde Rovira ha avançat que el procés continua endavant i que es preveu poder comptar amb aquest equipament l'any 2021.
I ha estat la Guàrdia Civil de Mont-roig del Camp la que ha desmantellat 3 punts de venda de drogues al nucli urbà de Miami Platja. Daniel.
Sí, ha estat avui divendres al matí quan els agents han dut a terme un operatiu que s'ha saldat amb quatre homes detinguts, tots ells de nacionalitat marroquina, com a presumptes autors dels suposats delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Durant l'entrada als habitatges s'han intervingut 400 grams de cabdells de marihuana, 19 grams de cocaïna, 17 grams d'heroïna, 1.570 euros en bitllets fraccionats, 4 bàscules de precisió i una arma llarga d'aire comprimit. Els tres punts monopolitzaven la venda de droga al detall a Miami Platja, segons la policia, i s'ubicaven en quatre immobles ocupats il·legalment amb aquest únic objectiu. Un cop han prestat declaració als detinguts en dependències policials, han quedat en llibertat i a disposició del jutjat de guàrdia de Reus.
La venda de droga, la venda d'aquest tipus de producte, sobretot ara ho relaciono amb la notícia que ens explicava ara fa un moment la Cristina Cantal, la marihuana, la Maria, que últimament està generant moltes atencions i que és una de les dels mercats il·legals més potents que tenim al nostre país, malauradament. I és que hi ha una certa permissivitat social al voltant d'aquesta droga que després porta al consum d'altres substàncies. No entrarem en el vell i suat debat de si cal o no legalitzar-la, però el que està clar és que tenim un problema de plantacions, un problema de producció, ja no només a l'entorn urbà, sinó també al mig de la muntanya. I després això porta, Daniel, a que la Guàrdia Civil vagi desmantellant punts de venda de droga.
Bé, aquest és un dels casos. En aquest cas no només hi havia aquests cabdells de marihuana, també hi havia drogues ja sintètiques, cocaïna o heroïna, però ara fa pocs dies en un municipi del Montsià, Santa Bàrbara, es va localitzar una gran plantació interior al centre urbà del municipi, i a més, els veïns de la zona, i posem aquest exemple perquè és un dels més recents i més sonats, coneixien l'activitat il·lícita. Per tant, fins que no es produeix tot el procés, entenc, policial i judicial per poder fer un registre i un comís, doncs, segueixen aquestes activitats il·lícites al mercat negre. I per tant, doncs, també, en aquest sentit, potser caldria més celeritat.
Gràcies, Daniel. En tot cas, esperem que es progressi aquesta celeritat. Fins després.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. El destacat de la jornada.
Que es un lujo contar como amigo de este programa con Javier Garat. Es secretario general de Cepesca, pero va más allá de sus cargos y sus responsabilidades. Javier Garat se encuentra ahora mismo en Roma porque ha sido reelegido por quinta vez. Será su quinto mandato presidente de la Coalición Internacional de las Asociaciones Pesqueras. Y evidentemente es un lujo tener a una persona tan cercana en un cargo tan importante. Javier Garat, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Y ante todo, felicidades por la reelección. Quinta reelección, trabajo hecho mucho, trabajo por hacer también mucho, me parece, ¿no, Javier?
Sí, la verdad es que aquí en el mundo este de la pesca no paramos. Es un mundo apasionante, pero que tiene un montón de retos y desafíos por delante, tanto en el ámbito nacional, como en el ámbito europeo, como en el ámbito internacional, que es lo que cubrimos con nuestra organización de ámbito mundial, con ICFA.
Lo que decidís vosotros, para entendernos, se aplica en todos los países, no hay más, es decir, lo que decidís es norma.
Bueno, no lo que decidamos nosotros, sino lo que deciden los organismos internacionales, que están muy lejos de los puertos pesqueros de España, por ejemplo, en Naciones Unidas, principalmente en Nueva York, o en la Organización Mundial del Comercio, en tanto en Estados Unidos como en Ginebra, o en CITES, que se va reuniendo en distintos sitios del mundo. Al final se adoptan decisiones que, aunque parezcan que están tan lejos, sí que afectan a nuestro día a día. Y por eso nosotros lo que hacemos a través de esta organización de ámbito mundial es intentar coordinar la defensa de los intereses del sector pesquero que representamos en este caso, aparte del sector pesquero español representado por Cepesca, están otros países de la Unión Europea y están Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Islandia, Noruega, Japón, Taiwán, Perú, etcétera. Uh-huh. Y lo que hacemos es debatir internamente nuestras posiciones, marcar estrategias, y como tenemos el estatus de observador en todos estos foros internacionales, participamos en esas reuniones, tenemos voz, podemos defender nuestros intereses públicamente, aparte de, por supuesto, también de forma privada con cada una de las delegaciones, para que la legislación que salga de los distintos foros internacionales, pues o bien nos perjudique lo menos posible o que tratemos de que nos beneficie.
La palabra, viendo el entorno en el que nos encontramos y viendo, leyendo un poco cuál es la situación de la pesca, la palabra es sostenibilidad. Este es el objetivo principal que tenemos por delante, sostenibilidad de la pesca, sostenibilidad de las embarcaciones, sostenibilidad de las empresas, sostenibilidad.
Sí, sin duda. Los objetivos internacionales en cuanto a la gestión pesquera están marcados por esa sostenibilidad medioambiental, social y económica. En general, lo que se persigue es conseguir el rendimiento máximo sostenible de las poblaciones de peces y que se tenga el menor impacto posible en los ecosistemas con nuestras diferentes actividades humanas, incluida la pesca. Y a partir de ahí salen todas las normativas, que en muchas ocasiones cuesta mucho aplicar porque a veces están muy lejos, muy alejadas de la realidad del día a día. Pero bueno, nuestro trabajo es intentar que se acerquen lo más posible a esa realidad.
Y que el consumidor identifique no solo la trazabilidad del producto que compra, sino también los métodos con los cuales ha sido pescado, ¿no? Lo que se llama el ecoetiquetado del producto pesquero.
Es importantísimo que el consumidor, primero, confíe en el sistema, confíe en los mecanismos que existen de control para evitar que sea fraude, que lo que te dan realmente es lo que dicen que te están dando, y conozca muy bien cuáles son las propiedades nutricionales del consumo de pescado, que diferencie también cuáles son las distintas especies que se pueden capturar, y que a través de esa trazabilidad, que es obligatoria, el consumidor pueda saber cuál es el origen del pescado, con qué arte se ha capturado, si es fresco o si es congelado o descongelado, una vez que se pone a la venta, si es de salvaje o es de acuicultura. Información básica que está contenida o que debe contener la etiqueta y que deben cumplir todas las pescaderías y todos aquellos que ponen el producto a la venta final.
Y, finalmente, eliminar las ayudas al sector pesquero que potencien la sobrepesca y la pesca ilegal. Es decir, que las ayudas económicas vayan hacia la pesca sostenible en todos los aspectos y no hacia cualquier tipo de trabajo, ¿no?
Se está produciendo ahora un importante debate en la Organización Mundial del Comercio sobre qué tipo de subsidios, qué tipo de ayudas se deberían dar al sector pesquero. Nosotros, como bien dice, tenemos muy claro que las ayudas que se consideran dañinas o perjudiciales serían aquellas que fomenten la sobrecapacidad, que fomenten la lucha contra la pesca ilegal, uh-huh, o vayan en contra de la lucha contra la pesca ilegal, y que fomenten también la sobreexplotación de los stocks. Pero hay muchas ayudas, como puede ser las ayudas para mejorar las condiciones a bordo de los barcos, la habitabilidad, el lugar donde se clasifica el pescado y se conserva el pescado, para que pueda llegar en las mejores condiciones de salubridad a los consumidores. Son ayudas que nosotros entendemos que se deberían mantener. Y hay también un debate muy, muy, muy importante sobre si las ayudas, la exención que tiene de impuesto el gasóleo en el mundo, sí, si se debería considerar una ayuda o no, un subsidio o no, y en su caso si se debería considerar dañino o no. Nosotros tenemos clarísimo que no se debe considerar una ayuda y que en ningún caso se debe considerar como perjudicial. En cambio, hay otras partes, muchos grupos ecologistas y algunos países que están pretendiendo que se le aplique un impuesto al gasóleo pesquero, que tendría unas consecuencias muy graves en la flota pesquera mundial, en particular a la artesanal, sobre todo a la que realiza sus actividades dentro de las 12 millas, y que generaría un incremento también del coste para los consumidores que sería difícil de justificar por ese motivo, por el impuesto. Pero en el fondo esos que pretenden que se aplique ese impuesto lo que quieren es cargarse al sector pesquero, y eso es lo que hay detrás. Y nosotros estamos intentando pelear de todas las maneras que podemos contra esa medida.
Javier, sé que te estás toda la semana aquí en Roma, de reunión en reunión, poniendo ya las primeras piedras de este nuevo mandato, de este nuevo periodo en que dirigirás la entidad. Seguimos hablando, si te parece, y evidentemente preocupándonos por el sector pesquero. Que vaya muy bien.
Por supuesto, como siempre será un placer, y disfrutad comiendo pescado.
Claro que sí. Hombre, si es que no hay nada mejor en el mundo, sobre todo si es de proximidad. Gracias, Javier, un abrazo.
Gràcies, adéu.
Hasta luego. Doncs jo crec que no hi ha millor recomanació, eh? Mira, ara que a cap de setmana, que ens agrada. General, de manera general, la majoria de la gent, per què no deixar-nos passar una estona a la cuina gaudint de la cuina d'un bon peix? Gaudint de la cuina d'un bon peix i després gaudint de menjar-nos aquest bon peix, que és la segona part de la proposta. Arribem a 4:45 de la tarda i tornarem parlant d'esports. Això en 3 minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Set i quart i m'he adormit al plat. Volen cafeteres i trossets de pa. La teva estrella, el meu circuit urbà. Corre, corre, que no queda temps per mai. Anticiclons en totes direccions, sense canvacions. Sóc un calaix massa farcit de trons. Un telescopi busca l'horitzó. No hi és, que no hi és. Estres, pedres i coralls i una de passatgers. S'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen. No hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i una de passatgers. S'ho mira com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. La flor d'espines més bonica que he trobat. 14 pàgines i totes són en blanc. Les que fan truites per sopar, una cerveseta a vespres amb olor de mar. Fa olor de mar. Pedres i coralls i una de passatgers. S'ho mira com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i una de passatgers. S'ho mira com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot oxigen, no hi ha oxigen.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els divendres, a 4:45 de la tarda, el que farem serà repassar alguna de les propostes esportives relacionades amb el mar per aquest cap de setmana. Propostes a les quals us volem convidar a que assistiu de manera activa, participant-hi, o si no, com a públic. Vinga, comencem. La Costa Daurada, a Tarragona, viu aquest setembre un seguit de competicions de pesca esportiva de caire recreatiu. Demà dissabte comença un dels trofeus més habituals a la zona de Salou. Daniel.
Correcte, ens en referim al Trofeu de Pesca Joan Ors, organitzat pel Club Nàutic Salou, un campionat social que té les modalitats tant de pesca d'altura com costanera. El trofeu es divideix en tres jornades de pesca. La primera serà, com dèiem, aquest dissabte, 14, la següent el dia 21, i la darrera el 5 d'octubre, quan es farà ja l'entrega de trofeus als guanyadors. L'inici de la competició serà demà a les 9 del matí, al mateix port esportiu de Salou, si les condicions meteorològiques, si la mar ho permet. Aquesta és només una de les proves que s'està donant a terme en les aigües del golf de Sant Jordi en aquests dies, perquè ja la setmana passada va començar un campionat important, el campionat interclubs, amb la participació dels clubs nàutics de Cambrils, Salou i Tarragona. La prova va començar justament a Cambrils, que finalitzarà, per cert, a la capital de la Costa Daurada, Salou, el dia 12 d'octubre.
Per tant, els aficionats a la pesca, molta atenció, perquè a Tarragona tenen un munt d'oferta, un munt de propostes per gaudir del seu hobby, de la seva afició. Escolta'm, suposo que moltíssima gent, molt pendents bueno, del que es pesca i de qui guanya, no? Hi ha molta afició aquí baix.
Possiblement a aquesta hora més pendents del mar que no pas de la prova en si, però sí que és veritat. I a més, és la primera prova, per tant, jo crec que estan una mica més neguitosos a la segona o a la tercera per remuntar posicions, aquells amb un afany una mica més competitiu, que no, realment són lligues molt socials i en el qual la majoria de participants ja es coneixen. Per tant, s'ha de clitxar l'ull, una mica, s'ha de mirar què fa el company que tenim al costat amarrat a port.
No, la competició en aquest tipus de proves és brutal. Gràcies, Daniel, fins ara.
Fins ara.
I ens anem cap a la Costa Central, ens anem cap a la comarca del Barcelonès, cap a Barcelona, perquè aquest diumenge se celebra la 24a edició de la Lliga Social del Club de Mar Port Olímpic. Isabel.
Sí, es tracta d'una regata de creuer Isabela que és oberta a tothom qui vulgui participar i que es disputa els primers diumenges des d'aquest mes de setembre i fins al juny de l'any vinent, de l'any 2020, en aigües del port de Barcelona. Les inscripcions encara es poden fer, estan obertes al web del Club de Mar Port Olímpic, que és www.cmpo.cat. Coincidint, a més, amb aquesta prova, també se celebra la regata 3 Clubs 2019. En aquest cas es tracta d'una prova que s'ha organitzat conjuntament amb el Reial Club Marítim de Barcelona i el Reial Club Nàutic de Barcelona. Les inscripcions es poden fer a qualsevol dels tres clubs, sempre tenint en compte que si es fan al Mar Port Olímpic la participació també comptaria per aquesta competició que fa exclusivament el club.
Per tant, si t'apuntes a través d'aquest club participes a dues competicions.
A les dues competicions, exacte. Si no, els altres si vols no participar a la del Club Mar Port Olímpic, doncs que sàpigues que les teves inscripcions les pots fer a través dels altres dos clubs.
Escolta, doncs jo crec que surt més a compte fer-ho, no? Dos al precio de uno, saps? Una mica com el supermercat,
clar, no? Depenent de l'objectiu amb què t'apuntis, si és per competir exclusivament en competició o si ho fas més doncs, per passar un cap de setmana agradable i perquè t'agrada doncs, participar d'algunes proves més socials, depèn del caire que li busquis el tema, doncs una o altra.
Escolta'm, doncs, bé, qui tingui la sort de tenir una embarcació o que tingui la sort de tenir algú o conèixer algú que tingui una embarcació...
O en tot cas, sempre l'espectacle visualment també és potent, per tant, aquells que estigueu pel litoral barceloní, que sapigueu que també us hi podeu apropar i que de lluny veureu doncs, un estol d'embarcacions maques.
Que xulo, molt maco. I com deia la Inés Vizcarro aquesta mateixa setmana, gaudiu de l'espectacle visual, impliqueu-vos a través dels clubs nàutics, dels clubs de platja, és a dir, és que jo no tinc un barco perquè això és... Doncs no, ho podeu fer a través en petites embarcacions, així és com comença tothom, no? I també és molt
maco. Els clubs nàutics i les bases nàutiques estan donant moltes facilitats perquè la gent pugui començar a navegar.
Pels que ja porten un any, uns quants anys navegant, la Cristina Cantal ens té també una proposta. que es preveu que una quarantena d'embarcacions participin a la regata Guíxols-Medes. Cristina.
En concret, 38 vaixells amb uns 140 tripulants competiran a la Guíxols-Medes, que tindrà lloc aquest 14 i 15 de setembre al Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de la 48a edició d'aquest esdeveniment, que hem de dir que és la regata de creuers organitzada ininterrompudament més antiga de Catalunya. La prova és de nivell 1, utilitza medicions ORC i és puntuable en tres categories: tripulació, solitari i A2, la darrera de les quals serà puntuable per al Campionat de Catalunya. S'esperen creuers de tot Catalunya, però també amb bandera d'altres països com Itàlia, Bèlgica o França. Els participants sortiran dissabte a les 11 del matí de Sant Feliu de Guíxols, direcció nord, i vorejaran les Illes Medes resseguint un recorregut de 75 milles nàutiques. La tornada està prevista pel diumenge 15 de setembre de nou al port de Sant Feliu. Els navegants poden estar una vintena d'hores més o menys a l'aigua, i la meteorologia i especialment el vent jugaran un paper clau per definir la durada de la prova. Els guanyadors d'aquesta regata seran premiats amb lingots de plata, un quilo pel primer, mig quilo pel segon i un quart de quilo pel tercer. L'entrega de premis està prevista per el diumenge a la tarda.
Home, aquest premi és autèntic, eh? És una mica com...
M'encanta.
És fantàstic. Una mica l'antigua usanza, eh? No? El primero que llegue, tres lingotes d'oro no pot ser, ja suposo que ja els agradaria, no? Però d'or no dona la vaca, per tant.
I aniríem a competir tot, Cano, si fossin lingots d'or.
Vaja, ni que fos nedant, escolta'm. O faríem la barca amb quatre fustes, ni que fos. No, però escolta'm, és una mica com allò, l'antigua usanza, no? Lingotes d'oro o de plata, perdó, i que tinguin el valor que tinguin. Està molt bé, és molt curiós.
Sí, sí, i un quilo, doncs, té el seu mèrit, per al que arribi primer.
I tant que sí. Mira, ara fa uns dies veia gent que havia anat amb una regata, en aquest cas era a Blanes, i estaven regatejant un parell de setmanes. A tope, allò bé, i de sobte els hi va venir una caiguda de vent sobtat, i, bueno, va haver gent que es va retirar i va tornar al port de referència a motor, vull dir, perquè no es movia pràcticament ni una fulla. Vull dir que en aquestes competicions, en aquestes regates, en aquestes proves, realment no saps gairebé mai com acabaràs, Cristina?
I què pot arribar a passar, no? Perquè, com bé deies, el vent és molt important, i més aquí dalt, que bé, en teoria no es preveu tramuntana, però esperem que tinguin el suficient vent, doncs, per poder avançar.
Doncs veurem com acaba tot això, i si evidentment hi ha final destacat, ens ho expliques. Gràcies, fins ara.
Fins ara.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Aquesta és la família del FAR, aquests són els companys que des de les emissores locals ens ajuden a tirar endavant aquest espai. Mira, l'Ivan, per exemple, ens proposa aquest cap de setmana a Vilanova la primera regata del trofeu Jotun. O Jotun, com es diu això? Jotun o Jotun, Ivan?
Jotun, i es tracta... I es tracta d'un trofeu de caire social que organitza el Club Nàutic Vilanova aquest cap de setmana, concretament demà. De moment hi ha una quinzena d'embarcacions que participaran d'aquest trofeu de l'edició del 2019, i es tracta d'un campionat per creuers del grup ORC. Si el temps acompanya, aquesta primera regata serà una travessia inversa des de Vilanova i la Geltrú fins a Barcelona, que començarà, com dèiem, demà al matí a partir de les 10. Els organitzadors, però, estan pendents, com dèiem, del temps, de les pluges, i encara no han decidit si es podrà disputar la regata o si finalment s'ajornarà per més endavant. També s'està estudiant la possibilitat de fer aquesta regata, fer un recorregut només en aigües vilanovines. En tot cas, si finalment celebra aquesta regata, les embarcacions anirien cap a Barcelona, i diumenge es faria una segona regata en aigües de Barcelona. Per tant, serien un total de dues proves.
Home, jo crec que sí que es podrà celebrar. Les previsions del temps, sobretot per demà, parlen de tranquil·litat, no tant a les Terres de l'Ebre, cap al sud més fotut, però si tiren cap al nord, en principi diuen que no ha d'haver problema, fins diumenge a la tarda i bàsicament cap a la zona del Maresme, és a dir, la vessant nord-est del país. Jo crec que sí que es podrà dur a terme la prova, espero, Ivan.
Doncs sí, nosaltres hem pogut parlar amb l'organització del trofeu aquest mateix matí i ens deien, però que la previsió està pendent d'un fil. Aquesta tarda ens acabarien de confirmar els participants si finalment es pot disputar aquesta regata en format llarg fins a Barcelona i després recorregut allà en aigües barcelonines, o si finalment es celebra només a Vilanova i la Geltrú.
Va, i us explico una coseta més, va. I és que, per exemple, al Garraf arriba una nova prova del circuit Passabolles. El circuit, després de l'aturada estival, ho fa amb la 13a edició de la regata Bufacaldos per a vaixells de creuer. Els ORC, els ORC, sortiran demà al matí, i si el temps ho permet, des del Garraf fins a la piscifactoria de Vilanova i tornaran cap al club en un recorregut de 20 milles nàutiques. Per al grup de promoció, en canvi, el recorregut serà una mica més curt. Sortiran des del port i aniran fins al port d'Aiguadols, de Sitges, anada i també tornada. Es tracta, com sempre, d'una regata de nivell 3, però que en aquest cas servirà per encarar el tram final d'aquest circuit. A hores d'ara, el garrafenc Rafael Moreu és líder de la competició a 11 punts de diferència del segon classificat, el seu company de club, en Jordi Cordomés. Seguim parlant d'esports i seguim parlant de regates, en aquest cas de regatistes, que bé, recentment s'han convertit en, o s'han proclamat, sots campions del món. Estem parlant d'en Jordi Xammar, regatista, Ivan, del Club Nàutic al Garraf, que sí?
Doncs sí, aquest mes d'agost, aquest mes que nosaltres doncs, hem estat fora, s'ha celebrat la Copa del Món de 470 en Oshima, al Japó. Allà el regatista del Club Nàutic Garraf, en Jordi Xammar, i també el seu company, el gallec Nico Rodríguez, s'han endut la medalla de plata, però t'he de dir que van ser molt a prop de tocar l'or, tot i que un error a la sortida doncs, els va deixar sense el títol, finalment. En volem parlar sobre aquest Mundial del Japó i ho fem, com dèiem, amb el subcampió del món, el regatista Jordi Xammar.
Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, ara m'expliques tot, però explica'm què carai va passar que estàveu per tocar l'or i perquè la gent ho entengui, és com si en una final de 100 metres llisos un dels corredors fa 3 nuls, és a dir, surt 3 vegades abans de la sortida. Una cosa semblant us va passar a vosaltres.
Sí, igual, 3 no, perquè en el nostre cas un temps, però sí, un error greu, sobretot perquè teníem era un dia en què no hi havia gaire necessitat d'arriesgar i sí, sí, no puc dir res més que un error gran, però bueno, està lliçó de cara als jocs de l'any que ve, que al final és important. Un error que ens va costar mundial, però que esperem que, bueno, que els jocs, que realment és important de la campanya, que no ens costi uns jocs olímpics.
De fet, bé, com tu dius, sempre és una mala notícia perdre un campionat del món, no? Quedar sots campió doncs és molt important i és molt bo, però no és el mateix que quedar campió, però tinc la sensació de que de fet veu anar sobretot per aprendre, és a dir, per aprendre vosaltres i per prendre notes de com és aquest mar japonès en el qual sí que us jugareu lo important als Jocs Olímpics, no?
Sí, 100% l'objectiu d'aquesta gira per al Japó era treure la màxima informació de tot el camp de regates, treure la màxima informació de cara als jocs de l'any que ve i, per suposat, no, com tu dius, guanyar el Mundial hauria estat molt bé, però bueno, ens anem amb moltes lliçons, amb molta informació del camp i amb molta, bueno, això amb molt après de cara a l'any que ve.
De fet, Jordi, recordo que abans de marxar cap al Japó vam poder parlar i em comentaves que aquest era un dels objectius, estudiar el camp de regates. Em comentaves també que un dels principals rivals serien els australians, justament amb qui vau disputar o amb qui hauríeu d'haver disputat, millor dit, aquesta final. Anàveu favorits a un punt de distància d'ells. No sé si Heu après en aquest sentit les condicions del vent, que era una de les principals, un dels principals aspectes que em comentaves a l'hora d'estudiar aquest camp de regates. O sigui, hi ha molta diferència, per exemple, entre aquell camp de regates i el mar que tenim aquí.
Sí, sí que això, no? L'objectiu era conèixer el màxim les condicions, el fet d'arribar al Mundial, com tu dius, un punt per davant, a la final del Mundial, un punt per davant d'ells, que són, al final són l'equip de referència de classe, doncs és una molt bona notícia. Si tenim unes condicions com les que vam tenir, són les condicions que en principi s'adapten al nostre estil, perquè són, bueno, sí que poden ser unes condicions semblants a les que podem tenir al Mediterrani, amb vents tèrmics, que són vents, bueno, de produïts per la, bueno, pel, on hi ha llocs així que, fa bo, que hi ha un bon clima, i la onada és bastant similar també a la del Mediterrani. És una onada que, bueno, que quan s'aixeca vent és un xoc, i que nosaltres diem un xoc gran, inclús quan hi ha vent fort hi ha una mica de suel. Però això són les condicions que bueno, la veritat és que a mi em recorda molt navegar a la costa bueno, de Barcelona, del Masnou, de Garraf, on sempre he navegat, i la veritat és que estem molt bé. De fet, el seu és que la setmana dels jocs hi hagin aquestes condicions, aquest mig vent entre els 8 i els 15 nusos, que ens sentim molt fort. I bueno, podem fer-ho el millor possible.
De fet, nosaltres ens vam perdre una final molt i molt emocionant, perquè, com dèiem, estàveu només a un punt de diferència dels australians, i a la Medal Race ho jugàveu tot. És a dir, en aquella prova doncs es decidia qui seria el campió del Mundial del Japó. En tot cas, no sé si vosaltres aquest fora de línia us va condicionar la regata, en el sentit de ho vau saber abans, ho vau saber després. Com va ser aquest Black Flag?
Bueno, vam sortir ja abans de la sortida. El bronze estava assegurat, és a dir, ens ho jugàvem, no importava si fèiem últim i penúltim respecte als altres rivals, només qui guanyava entre nosaltres i els australians. Per tant, va haver una mica de match race, que estava a ser una baralla entre els dos barcos, un contra un abans de la sortida. La veritat és que vam gestionar molt bé aquell temps previ, i podem dir que li vam guanyar la posició de sortida, i els últims 15 segons vaig cometre un altre error, que és, hi ha aquests últims 15 segons, per molt que hi hagi un match race, l'important és només el teu time and distance respecte a la sortida, i jo em vaig quedar una mica massa tenint un compte a ell. Això va ser una mena de race que van haver-hi 4 fores de línia, entre ells els barcos dels dos extrems de la sortida, que ells, que s'havien sortit encara més que nosaltres, va impedir que poguessin veure bé on estava la posició del comitè i del visor, i per tant, bueno, va ser un cúmul de situacions que no van ajudar, però al final un error nostre, perquè realment no hi havia cap, no hi havia necessitat o d'haver arriscat tant, o això, no? Al final, els últims 15 segons, la prioritat hauria tingut que ser el nostre time and distance i cap altre. I, per altra banda, també hem après que en una medal, i més quan està jugant un Mundial o inclús uns jocs, que esperem que un dia ens els podem jugar, tens que sortir amb una medal race molt, amb tot molt preparat, perquè al final, quan estàs sobre el barco, les decisions que has de prendre amb un segon, perquè puja en bandera individual i tens que decidir si tornar o no tornar, doncs si aquesta decisió la pots sortir amb ella, doncs bastant programada amb el cap, és a dir, ok, si és una situació que puja individual, en cas de dubte, tu, si ell torna, tornem segons nosaltres. A veure si això pot sortir com més programat de terra, ben pres la decisió en una sala amb aire condicionat amb el teu equip, doncs segur que prendràs una decisió molt millor que si la prens en el moment que toca, amb tota la pressió i això. Aleshores, ens en portem moltes lliçons, com per exemple això del time and distance als últims 15 segons, o això de sortir amb el màxim número de escenaris possibles autoprogramats a la medal, i de ben segur que l'any que ve, doncs, pues, almenys aquests errors que hem comès aquest any ja els sabrem.
Jordi, els de Tòquio, els del Japó, no seran els teus primers Jocs Olímpics. Tu ja vas estar a Rio, per cert, ara que parlaves de les aigües i de l'entorn i del vent, recordo que a Rio va haver queixes perquè el camp de regates era un famer, l'aigua estava, bueno, feta un fàstic, no? Esperes, serà molt diferent? És a dir, les expectatives que hi ha davant que teniu davant de Tòquio són molt diferents a les que els resultats ja com van a Rio?
Sí, és completament diferent. O sigui, Rio era un camp de regates molt complex, en el que jo crec que tenir experiència era clau. Per això mateix van haver-hi molt poques sorpreses i tots els bons van estar dalt. I Tòquio és un camp de regates que en principi pot ser més estable, pot ser més això de vents tèrmics, i que bueno, jo crec que és un camp de regates que, per exemple, a nosaltres respecte a l'australià, doncs que l'australià el portar, doncs, això, 15 anys més d'experiència en 470 que nosaltres, que quan ell anava en 470 jo crec que començava amb Optimist, doncs és un camp que ens pot anar bé, no? Per intentar això, que sigui una mica menys complexa i que l'experiència no sigui algo que tingui molt, molt... que ajudi molt a favor. Sempre és veritat que l'experiència sempre va bé i mai, o sigui, l'experiència és sempre algo superpositiu, però bueno, també la joventut té altres avantatges que són les que tindrem que mirar d'aprofitar.
I finalment, escolta'm, el camí que us queda per davant, quin és? És a dir, ara què?
Pues treballar moltes hores, ens queden moltes hores de provar material, de preparar-nos molt bé físicament, de preparar-nos molt bé també la part psicològica d'entrenar a tope. La veritat és que intentar estar com més hores estiguem a l'aigua, com més hores estiguem al gimnàs, com més hores treballem la part psicològica, millor, més ben preparats arribarem, i això és el que farem, no? Estem 100% entregats amb aquest petit gran somni que tenim i intentar d'alguna manera que fer el màxim possible per intentar-lo convertir en realitat.
Però tornar-hi, és a dir, torneu al Japó o no?
Tornem al Japó a partir d'abril, perquè ara, des que ja arribi setembre, les condicions de vent canvien molt, perquè entren com uns vents a nord, i fins que no tornen a entrar els vents tèrmics aquests que entren a partir de que comenci el bon temps, que serà l'abril, en principi no té gaire sentit estar allà. Sí que és veritat que després tot que arribin als Jocs i toqui una setmana vent de nord, però això mai s'ha no, però en principi s'esperen vents de tèrmics.
En tot cas, Jordi, finalment, abans dels Jocs Olímpics, aquestes proves que teniu abans, podríem dir que són importants dins del calendari de regates, però per vosaltres l'objectiu és Jocs Olímpics, per tant servirien d'entrenament, diguem-ho així.
Sí, 100%, 100%. L'objectiu... De fet, ja l'objectiu des d'allà, inclús abans d'aquest Mundial, l'objectiu és dels Jocs i ara més motiu. Sí que és veritat que al febrer tenim un Mundial a Espanya, a Palma de Mallorca, i clar, és un tema especial, però sí que l'objectiu és 100% als Jocs Olímpics.
Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi bé la preparació i t'anirem trucant, d'acord? Anirem preparant-nos també, camí cap a Tòquio, eh?
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Cuida't, fins després, a reveure. Yes. En Jordi Xammar, aquest sotscampió del món de 470, que de fet ha servit per preparar aquestes Olimpíades que viurem l'any vinent, l'estiu del 2020, al Japó.
Navega amb el Far. Un mar de nens.
I els divendres volem conèixer quina és la visió que tenen els infants sobre el mar o què n'opinen de coses que passen a l'entorn marí, o a l'entorn mariner, tant en terra miren al mar com en mar miren en terra. Per això, tots els divendres a aquesta hora respondrem una pregunta. I avui la pregunta que els hi hem fet és: què podem trobar al fons del mar? I això ens han dit.
Què podem trobar al fons del mar?
N'hi ha dofins,
peixos manta.
Hi ha taurons, pocs peixos, el peix pallasso, el peix manta.
Mares.
Balenes, taurons.
També poden haver-hi purus,
ai, gambes.
Taurons
i ballenes.
Poden haver-hi plàstics.
Ui!
Poden haver-hi bosses de plàstic, llaunes, canyetes...
Tinc gambes!
Poden hi haure bolses de plàstic...
Massa.
Aquest, saps, l'oli del vaixell o jo què sé?
Perquè el gel s'està trencant per culpa dels que tiren plàstic i vidre,
perquè les tortugues es poden enganxar i ofegar les bosses de plàstic.
Com estem contaminant massa, doncs aleshores, per exemple, els ossos polars de la neu s'està desfent tot i estan venint cap als pobles i s'estan morint tots els animals per culpa nostra.
Jo crec que és el millor final que podíem trobar en aquesta enquesta. És real com la vida mateixa, i ells ho han explicat millor que ningú. Fixeu-vos com comencen, peixos, peix pallasso, i fixeu-vos com acaben. Que si plàstics, que si vidre, que si puros... Que quan parles amb ells una miqueta, se n'adonen de tot, absolutament tot. I que són conscients del mal que nosaltres, els seus pares, o els seus tiets, o els seus avis, estem fent al planeta que els hi deixarem. Els divendres crec que aprendrem molt gràcies a aquestes enquestes que anirem recollint des del territori. Arribem a les 5 en punt de la tarda.
El Far, el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mirant de veure el temps, les pomes verdes i aquest cel desert, la ciutat dels errors. Avui és com un bosc tot ple de menta. Només veig un fanal i tres ocells a la branca d'un bar. Simplement no és dilluns i el teu desembre no es refreda mai. De moment, seurem aquí, veurem passar la gent i potser les nostres siluetes també, no ho sé, vestides amb paraules i un barret. Els cotxes ambulants, tu condueixes frases sense mans i el solet als botons del teu abric mirant per la finestra. I la llum en racons de tots els pensaments, però de moment, seurem aquí, veurem passar la gent i potser les nostres siluetes també, no ho sé. Vestides amb paraules i un barret. Caminant, parant coses curioses d'un passat tronat. I pujaran un taxi mig aparcat cap a una terrasseta on veu del mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.